Bon dia als treballadors i les treballadores de Correus Olot, diuen prou.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això fa molt de temps que passa i per ser una mica també estem farts per denunciar-ho i s'ha de recordar que Correus és un operador que ha escollit l'Estat per prestar un servei i que la seva obligació és prestar aquest servei. Perquè sembla que els drets de la gent, quan no es compleixen, aquí se'ls pot saltar tothom a la torera.
És el portaveu de l'oficina de Correus a Olot, Álvaro Íñigo, dels treballadors i treballadores de la ciutat i també de la capital de la Garrotxa, en declaracions aquest mitjà a Ràdio Olot i a Olot Televisió. És el quart dimecres consecutiu que protesten a l'exterior de les oficines i avui hem estat amb ells. Demanen un conveni digne i cobrir zones de diari on actualment no es fa. A barris com Sant Roc d'Olot i pobles com a Castellfollit de la Roca no s'hi reparteix diàriament. També demanen que es descongeli el conveni col·lectiu que tenen aturat des de l'any 2011. Durant el mes de protestes s'ha ampliat la plantilla amb un treballador, mesura que consideren insuficient. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars i ho fem com sempre a l'antena de Ràdio Olot. Avui és dimecres 13 de març de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, desmenteix les declaracions fetes per la consellera d'Educació, Anna Simó, dissabte passat, després de dir que l'Ajuntament no els havia cedit els terrenys per fer l'escola. Reixac diu que des dels serveis territorials de Girona n'estaven al cas i diu que si des de la Generalitat no volen construir l'escola, que ho diguin. En successos, un intent d'ocupació acaba amb una persona detinguda per la policia municipal d'Olot. L'avís d'un ciutadà posa en alerta els agents que van poder identificar els autors de l'ocupació de l'habitatge. L'Ajuntament d'Olot espera rebre una subvenció per poder instal·lar una coberta transparent fixa al pati de l'hospici. Afirmen que el projecte ja està preparat. Les Planes d'Hostoles inicia un pla docent innovador. De la mà de l'empresa planenca Masaló Invest arriba a la Garrotxa al programa IOS Academy. El descobrirem a l'informatiu d'aquest dimecres. Formar nous artistes, professionalitzar el sector i donar-hi visibilitat són els tres eixos principals del segon pla d'impuls de la Circ. Aquest pla, dissenyat per l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya i impulsat per la Generalitat, tindrà una durada de 3 anys. En gastronomia torna el Porco Refinatos. Com que tradicionalment l'època de matança del porc és durant el primer trimestre de l'any, la segona edició de la iniciativa s'ha traslladat al mes de març. En esports, el Club Natació Olot redueix la pressió de l'aigua de les dutxes. És una de les mesures que ha aplicat el club a causa de la sequera. També ha limitat el temps de dutxa a 4 minuts. I també parlarem d'hoquei patins, en concret del Club Hoquei Olot, que creu en un possible ascens a la primera catalana femenina. Laia Castro és la màxima golejadora de la categoria amb 68 gols. La superioritat de les olotines és abismal i ara els hi venen dos partits complicats, a la pista del Palau, primer classificat, i el proper compromís a la pista del segon classificat, al Camp dels de Montbui.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Els comuns rebutgen l'última oferta del govern perquè no aturaria el Hard Rock. L'executiu de Pere Aragonès intenta salvar els comptes davant la votació d'avui, però si no hi ha suport, es veuria abocat a mantenir la pròrroga dels pressupostos fins l'any 2025. El govern espanyol, per la seva banda, pujarà el 2% al sou dels funcionaris estatals al marge dels pressupostos. L'augment pactat amb els sindicats s'inclourà en el decret anticrisi i es pagarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2024. Detenen 13 suposats membres de la màfia marsellesa per un intent d'homicidi a Empuria Brava. Els Mossos i la Policia Nacional Francesa resolen un nou cas que s'emmarca en el conflicte obert entre organitzacions rivals pel control del tràfic de drogues. Albert Gené, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per una vida dedicada a la llengua. El poeta, gramàtic i traductor de 93 anys, l'inventor del Barrufà, és el flamant guanyador del guardó que atorga Òmnium Cultural. En la pàgina internacional, la mà dreta de Navalny, atacat amb un martell a l'exili, vol Komolov, una de les principals figures de l'oposició russa, es mostrava preocupat per la seva seguretat hores abans de l'atac. I la Comissió Europea recomana obrir negociacions amb Bòsnia-Herzegovina per l'adhesió a la Unió Europea. Brussel·les celebra reformes al país per lluitar contra la corrupció i per millorar el sistema judicial, entre d'altres.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia. Total estabilitat, sol i quatre núvols prims. Ahir va fer una mica de fred de matinada. Vam arribar a 0 graus a Vic, 1 grau a Olot, 1 sota 0 a la Vall d'en Bas, fins a gairebé 8 sota 0 a la Tosa, aquí amb una màxima encara negativa, 1 negatiu, però també la temperatura anirà pujant alta muntanya. 2 sota 0 a Camprodon amb una màxima de 15. Les més altes van arribar als 18-19 graus a la Costa Brava fins a 20 graus a Cabanes o Vilamacolum. Doncs bé, avui un dia de molta tranquil·litat, la temperatura una mica més alta, tant de dia com de nit, i per tant hi haurà més valors de 18 i 20 graus. Per tant, també la Garrotxa, 17, 18, 19 seran habituals després d'una nit al voltant de 2, 3, 4 positius, però ja molt poques glaçades. Els vents més aviat febles i aquest sol en general intens. Tampoc canvia el temps demà, per tant, tot això marcat pel sol, algun núvol prim, temperatura una mica més alta, i divendres passa una petita cua de front, pot ser que primera hora de la tarda, a partir de les 3 fins a les 6, pugui caure algun xàfec, alguna tempesta aïllada, al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, potser també cap a Osona, Lluçanès o la Garrotxa. Pluges que els hi costaria passar dels 5 o 8 litres per metre quadrat i amb una cota de neu alta de més de 2.200 metres. El cap de setmana tornaria el sol al pujar la temperatura aquests dies. També notarem un desglaç important per sota dels 1.800 o 2.000 metres.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 13 de març del 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant dels treballadors i treballadores de Correus d'Olot que han dit prou. És el quart dimecres consecutiu que protesten a l'exterior de les oficines i avui els hem acompanyat. Demanen un conveni digne i cobrir zones a diari on actualment no es fa. A barris com Sant Roc i pobles com Castellfollit de la Roca no s'hi reparteix diàriament. També demanen que es descongeli el conveni col·lectiu que tenen aturat des de l'any 2011. Durant el mes de protestes s'ha ampliat la plantilla amb un treballador, mesura que des dels treballadors i treballadores consideren insuficient.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els treballadors i les treballadores de Correus Olot diuen prou. Des de fa un mes es concentren cada dimecres des d'un quart de nou del matí per demanar millores laborals urgents. Una d'elles és que es descongeli el conveni col·lectiu que tenen els treballadors i les treballadores aturat des de fa 13 anys. Per a ells els suposa una pèrdua de poder adquisitiu i sobretot una falta de drets. Per altra banda, reclamen que es cobreixin zones d'Olot i diferents pobles de la comarca que a dia d'avui no es poden cobrir diàriament. Unes mancances que denuncia el portaveu dels treballadors i treballadores de l'oficina de Correus d'Olot, Álvaro Íñigo, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
És la quarta concentració que fem i ho estem fent bàsicament per dos motius. Per un cantó, que es compleixi la normativa postal que diu que tots els barris s'han de repartir de forma diària i ara mateix, per exemple, aquí a Olot tenim una sèrie de seccions que estan sense cobrir, així com pobles, Castellfollit, per exemple, està sense cobrir, la zona de Sant Roc està sense cobrir.
Per la manca de zones cobertes diàriament per Correus i la falta d'un conveni digne, Íñigo es mostra contundent i diu que n'estan farts.
Això fa molt de temps que passa i per ser una mica també estem farts per denunciar-ho i s'ha de recordar que Correus és un operador que ha escollit l'Estat per prestar un servei i que la seva obligació és prestar aquest servei. Perquè sembla que els drets de la gent, quan no es compleixen, aquí se'ls pot saltar tothom a la torera.
Després d'un mes de protestes, segons els treballadors, només hi ha hagut una millora amb l'ampliació d'un treballador a la plantilla de Correus Olot, un fet que consideren insuficient.
Ara han contratat una persona, continua sent insuficient, però de moment no, ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres. De respecte al tema del conveni col·lectiu, tampoc hem avançat i per tant nosaltres continuarem. Això és un moviment que ha sorgit dels companys i de les companyes i que fins que no es compleixin les demandes doncs continuarem cada dimecres concentrant-nos.
Els treballadors i les treballadores de Correus Olot també han fet una crida a la resta d'oficines d'arreu de Catalunya a protestar davant aquestes condicions. Expliquen que, per exemple, a Cubelles també s'estan manifestant i insten a que ho facin altres treballadors de Correus d'arreu del territori. Reafirmen que no s'aturaran fins que no se solucionin les seves condicions.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Doncs des de Correus Olot no estan gens contents amb la seva situació laboral i qui tampoc està gens content és l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, que desmenteix les declaracions fetes per la consellera d'Educació, Anna Simó, dissabte passat, després de dir que l'Ajuntament no els havia cedit els terrenys per fer l'escola. Reixac diu que des dels serveis territorials de Girona n'estaven al cas i diu que si des de la Generalitat no volen construir l'escola, que ho diguin, però que no tirin pilotes fora. Ha parlat amb l'alcalde de la Vall de Bianya, el nostre company Gerard Puigdemont.
Les paraules de la consellera d'Educació, Anna Simó, no han agradat gens ni mica a l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac. Dissabte, la consellera va visitar Olot i, preguntada per la construcció de l'escola de la Vall de Bianya, va assegurar que no tenien cap cessió de terrenys per part de l'Ajuntament, cosa que desmenteix rotundament Santi Reixac. Reixac es mostra sorprès de les paraules de la consellera.
No sé a què venen aquestes declaracions, de veritat. M'hagués agradat que la consellera, abans de fer aquestes declaracions, s'hagués posat en contacte amb mi per veure com tenim el tema de l'escola de Vall de Bianya. Clar, en l'última hora, si els hi ha de dir que no la vol fer l'escola, doncs que ho digui d'una altra manera. No serà per nosaltres. Nosaltres, amb el que ens hem compromès, és dir, tenim el terreny d'equipaments a punt, que és propietat de l'Ajuntament, i el dia que el departament ho cregui oportú, té un terreny allà per fer una escola. I si volen demà, a partir de demà, es pot començar a treballar doncs, per fer l'escola.
L'alcalde de la Vall de Bianya assegura que des de fa temps està en contacte amb els serveis territorials d'educació a Girona, que ha parlat amb el responsable d'en Manyer i que des de l'Ajuntament continuen estant a sobre per trobar la manera de poder tirar endavant el projecte de l'escola. Això sí, sempre que el Departament d'Educació faci el pas.
Nosaltres ens havíem dit que si seguim el curs normal, com a mínim tardaran 7 anys poder, perquè tenen moltes altres coses a fer. Ho hem mirat de maneres. Tenim pendent una reunió inclús amb Economia, a veure quina aportació hauria de fer l'Ajuntament o no. Vull dir, hem anat parlant, per motiu de més que no entenc ara per què han fet aquestes declaracions ara. Per tant, que escolta'm, ara si volen que siguin ells que es posin en contacte amb nosaltres.
L'alcalde de la Vall de Bianya diu que l'Ajuntament s'ha gastat 400.000 euros en la compra dels terrenys, que és el que feia falta per tirar endavant aquest projecte i que ara depèn completament de la Generalitat.
En successos a Olot, un fet que hem conegut aquest mateix matí, un intent d'ocupació ha acabat amb una persona detinguda per la policia municipal d'Olot. L'avís d'un ciutadà ha posat en alerta els agents que han pogut identificar els autors de l'ocupació de l'habitatge. A una de les persones identificades li constava un ordre d'expulsió. Natàlia Moreno.
Aquest dimecres 13 de març, la policia municipal d'Olot ha rebut l'avís que s'estava produint l'ocupació d'un habitatge al nucli antic. La persona que ha alertat els agents ha facilitat una descripció molt detallada dels autors dels fets. Una vegada al lloc i en no localitzar els ocupants de l'immoble, els agents han iniciat una recerca per la zona. Després d'ampliar el radi de recerca, la policia municipal ha trobat les persones que coincidien amb la descripció obtinguda i han procedit a la seva identificació. Amb les posteriors comprovacions, els agents han pogut saber que un dels identificats els constava una ordre d'expulsió. Des de la policia municipal s'han fet gestions amb el cos nacional de policia per acordar el trasllat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. El detingut passarà avui a disposició judicial. La d'aquest dimecres és una de les tres ocupacions que la policia municipal ha evitat en els últims 7 dies. A la majoria de casos ha estat clau el testimoni dels veïns que han assegurat que havien vist en quin moment les persones tenien intenció d'ocupar l'immoble. Amb la voluntat de prevenir i evitar possibles ocupacions il·legals, des de l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a la col·laboració ciutadana perquè qualsevol persona que vegi o sospiti d'un intent d'ocupació pugui avisar immediatament a la Policia Municipal d'Olot al 972 27 91 33.
També a la capital de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot espera rebre una subvenció per a poder instal·lar una coberta transparent fixa al pati de l'hospici. Afirmen que el projecte ja està preparat, però que els hi fa falta el finançament necessari per a poder-ho Tirant endavant, Aniol Puigvert.
Des de fa uns anys que l'Ajuntament opta per posar un tendal a la coberta de l'hospici i retirar-lo per precaució quan arriba l'hivern. Fa temps que des del consistori tenen un estudi que preveu la instal·lació d'una coberta transparent fixa al sostre de l'equipament, però segons el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, els fa falta una ajuda econòmica per a poder començar el projecte.
Ja hi ha algun estudi de fer una coberta a l'hospici, però hem de trobar el finançament. Moltes vegades l'hospici és un edifici protegit i, per tant, hi ha ajuts per a vegades per aquests equipaments. Tenim el projecte com preparat i llavors cada vegada que surt algun tipus de l'1% cultural, algun tipus de línia de subvenció, és un dels projectes que ens agradaria fer quan trobem el finançament, perquè no és econòmic, diguéssim.
Des del consistori expliquen que poder protegir millor l'hospici i dur a terme aquesta instal·lació podria permetre que s'utilitzés molt més aquest espai.
Que sempre ens permetia utilitzar més el pati de l'hospici i, per tant, és un tema que sí que tenim a la llista dels pendents. Mentrestant anem fent aquesta operació i esperem que no hagin de fer molts més anys.
Ara, com que el fred i la pluja ha tardat en arribar i les nevades han caigut a prop de la Garrotxa, han optat per tornar-lo a treure, ja que, segons Quintana, podria suposar un perill per a la gent.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Seguim amb més temes en matèria educativa. Les Planes d'Hostoles inicia un pla docent innovador. De la mà de l'empresa planenca Masaló Invest, arriba a la Garrotxa el programa IOS Academy. Es tracta d'un pla docent que acompanyarà els estudiants en totes les seves etapes formatives fins a formar part de la plantilla de l'empresa. Pere Obac.
IOS Academy és un nou programa educatiu que pretén donar resposta a una necessitat real dins l'àmbit de la formació professional. Es tracta d'un pla docent pioner a Catalunya i que es basa en la filosofia Learning by Doing o Aprendre practicant. En aquest sentit, el curs està destinat a formar diferents perfils professionals com podrien ser instal·ladors, muntadors, delineants, programadors o enginyers, i té una durada de 2 anys. El primer és el que té a veure amb la part teòrica i en el segon s'hi duran a terme les pràctiques d'empreses pensades perquè l'alumne conegui a fons el funcionament de l'empresa. Ho explica el gerent de Masaló Invest, Marc Masaló.
Estem donant 4 píldores, sí, des de quadros elèctrics, des d'instal·lació, des de programació, des d'una part tècnica, que durant un mes podran anar passant per cada una d'elles i realment l'estudiant, sí, veure cap on te volen caminar aquestes pràctiques que està fent en el món laboral real. I els següents 6 mesos, sí, del que realment ell ho porta a dintre, poder continuar el seu procés, sí, formatiu a l'empresa. I a partir d'aquí intentar, sí, doncs, condaminar en positiu aquest esperit de dir, ostres, és el camí que vull seguir, sí? Les competències són aquestes les que m'agraden, és el meu futur.
El president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabián Mohedano, assegura que aquest és un moment disruptiu per la formació professional.
Cal generar cadenes de valor des del centre fins a l'empresa. Per tant, la idea antiga de que un procés formatiu es fa dintre d'un edifici amb uns profes i amb un pati i amb unes dinàmiques, això és antic. El capital humà és fonamental per la competitivitat i per tant, si sumem a l'enfortiment de trajectòries formatives i professionals de les persones i alhora la competitivitat de les empreses, tenim un país imparable.
El programa docent IOS Academy arribarà a la Garrotxa, primer a l'Institut La Garrotxa, on es realitzaran les classes teòriques, i després a Masaló Invest, on es realitzaran les pràctiques. El curs iniciarà al setembre.
En cultura, formar nous artistes, professionalitzar el sector i donar-li visibilitat són els 3 eixos principals del segon pla d'impuls del circ. Aquest pla, dissenyat per l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya i impulsat per la Generalitat, tindrà una durada total de 3 anys.
L'any 2019, la Generalitat va engegar un nou pla per donar més reconeixement al circ i ajudar-lo econòmicament. Ara, a partir d'aquest 2024 i fins al 2026, s'iniciarà el segon pla d'impuls del circ. L'objectiu és poder dotar de més facilitats als artistes i complir els objectius establerts per l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, que és l'entitat encarregada de dissenyar-lo després de les trobades anuals que fan entre els més de 400 associats. El pla se centra en tres eixos principals: la formació, tant a les escoles com a artistes, la professionalització del sector i, finalment, donar-li més visibilitat. Ho explica la presidenta de l'Associació de Professionals del Circ a Catalunya, Anna Confetti.
Està enfocat a la formació, tant a escoles com a professionals, és a dir, com a gent que no és que s'hi vulgui dedicar, però que té moltes avantatges al circ. És a dir, està molt enfocat a la formació, a la professionalització i a la visibilització del sector. I llavors hi ha la mesura aquesta que dèiem, de portar el circ a les escoles, que la mainada el conegui.
A diferència del primer pla d'impuls del circ, aquest pretén posar molt d'èmfasi en el programa de suport a la sostenibilitat, amb l'objectiu de formar els artistes i millorar els coneixements sobre sostenibilitat ambiental aplicada al sector del circ. Confetti explica alguna més de les 14 mesures que contempla aquest segon pla.
Ajudar que hi hagin residències i coproduccions perquè es pugui crear com més, amb més condicions, no? Cada espectacle, els artistes tinguin que tinguin més bones condicions a l'hora de crear. Després també hi ha la creació d'un arxiu de circ, perquè ara tot el material de circ de la història del nostre país està escampat. A la biblioteca hi ha gent que té coses, a la biblioteca de Nou Barris hi ha una mica de llibres, però està tot molt escampat.
Enguany, la Generalitat ha destinat 10 milions d'euros pels tres nous plans de circ, teatre i dansa, que tindran una durada de 3 anys i inclouen un total de 45 mesures.
I abans dels esports ens posem al pitet per parlar del Porcus Refinatus. Com que tradicionalment l'època de matança del porc és durant el primer trimestre de l'any, la segona edició de la iniciativa s'ha traslladat enguany al mes de març. Amb aquesta campanya, els productors i restauradors de la Garrotxa reivindiquen el porc, un animal típic en la gastronomia de casa nostra.
A principis d'octubre de l'any passat, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa va presentar la primera edició de la campanya Porcus Refinatus, en la qual els bars i restaurants de la Garrotxa oferien tapes i plats amb el porc com a element central. Per tal que la campanya coincideixi amb l'època tradicional de la matança d'aquest animal, la segona edició s'ha traslladat al març. Aquests establiments participen en la campanya presentant la tapa més porca o el plat més marrà. En parla la tècnica de l'Associació d'Hostalatge, Neus Jiménez.
Són per tots els gustos i per totes les butxaques, no? Vull dir que, i és això, és el bo de la campanya és que hi participa molta diversitat d'establiments. O sigui, les campanyes, quan les organitzem des de l'Associació d'Hostalatge, són obertes de tots els nostres socis, som un gremi comarcal, llavors tothom hi pot participar, tothom qui vol és lliure de participar i participen amb la seva oferta, amb el seu, dirigida al seu tipus de client, vull dir que llavors hi ha molta diversitat d'establiments, però així tots hi tenen cabuda.
A més, des de l'Associació d'Hostalatge conviden a estar atents a les xarxes socials de l'associació, ja que sortejaran 14 vals per gastar en productes locals.
Sortejarem 14 vals i lots de producte per valor de 50 euros per gastar en els productors que han donat suport a la campanya perquè es pogués fer. Vull dir, llavors, això durarà més o menys uns 8-10 dies el concurs i serà la manera tradicional com de ja participar en aquests concursos d'Instagram, fent un like a la publicació, seguint el productor i el perfil de Garrotxa Hostalatge i etiquetar amb qui es menjaria aquest lot de productes o amb qui s'ho gastaria.
La segona edició de la campanya Porcus Refinatus, en la qual participen una trentena d'establiments, s'estendrà fins al 17 de març.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres marxant cap a les instal·lacions del Club Natació Olot, on s'hi reduirà la pressió de l'aigua de les dutxes. És una de les mesures que ha aplicat el club a causa de la sequera. També ha limitat els temps de dutxa a 4 minuts. Les piscines han deixat de reomplir-se, però s'ha incrementat la neteja dels filtres. Guillem Guardiola.
Les mesures per estalviar la màxima aigua possible han arribat als equipaments esportius. L'estat d'excepcionalitat que té decretada la Garrotxa ha obligat el Club Natació Olot a prendre decisions i avançar-se en cas que la situació empitjori. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, la presidenta del club, Gemma Soy, ha parlat sobre la campanya de conscienciació que ha iniciat el club per explicar les diferents mesures que s'han pres per combatre la sequera, entre elles disminuir la pressió de l'aigua de les dutxes.
Un minut de dutxa aproximadament són de 15 a 20 litres d'aigua. Llavors nosaltres hem reduït la pressió de les dutxes, tots els socis ho han notat, no hem tingut queixes i per tant són una sèrie de mesures que a més les tenim penjades de la web, del portal, perquè la gent les pugui consultar i a més ens pugui fer suggeriments si creu que ens els ha de fer.
Una de les prohibicions que marca l'estat d'excepcionalitat és regar la gespa. La presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, ha admès que, encara que no hi estiguin obligats, s'han deixat de reomplir les piscines, una mesura que ha obligat a incrementar la freqüència de manteniment de les aigües.
Nosaltres ja vam decidir no buidar la piscina, en aquell moment que no en teníem cap, no en teníem cap obligació. Què vol dir això? Vol dir que tot el personal de manteniment i el servei de manteniment ha d'anar molt més alerta en l'anàlisi i l'analítica de les aigües.
La presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, també ha avançat que la segona fase de les obres s'ha modificat per incorporar-hi un nou sistema que permeti estalviar més aigua.
I hem rectificat una mica la instal·lació dels vestidors d'aquesta segona fase. Com ho hem modificat? En el sentit que deixar la instal·lació a punt perquè les cisternes dels vàters es puguin omplir amb aigües grises, o sigui, aigües de la pluja i aigües de la neteja de filtre, precisament. No només en aquests vestidors nous, sinó que intentarem també portar-ho en els vestidors de la piscina de competició que ja existeixen.
L'entrevista completa a la presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Del Club Natació Olot passem a parlar del Club Hoquei Olot, que creu en un possible ascens a la primera catalana femenina. Laia Castro és la màxima golejadora de la categoria amb 68 gols. La superioritat de les olotines és abismal. Van guanyar 10-1 en l'últim partit. L'Olot ara afronta dos desplaçaments complicats contra el líder, el Palau, i el segon classificat, el proper partit, a la pista del Caldes.
Si l'any passat es van quedar a les portes d'aconseguir l'ascens en la temporada del seu retorn, no sembla que el Club Hoquei Olot vulgui deixar escapar l'oportunitat de pujar a la primera catalana femenina. Les olotines són les més golejadores de tota la Lliga, 108 gols en 17 partits, amb un nom propi, Laia Castro. La garrotxina ho admet, l'ascens és possible, les ganes hi són, però el poc temps d'entrenament no hi ajuda.
Sí, o sigui, no ho descartem, però sí que és veritat que és que entrenem molt poc. Entrenem un dia a la setmana, totes treballem, si no estudiem, quasi totes som mares i vulguis o no es complica la cosa. I juguem contra equips que entrenen 3 dies a la setmana, més físic, es canvia la cosa.
D'estar competint amb les millors del món fa uns anys, subcampiona d'Europa i guanyadora de competicions tan prestigioses com la Copa de la Reina, a jugar a l'última categoria de l'hoquei patins femení. Una decisió molt meditada, d'acord amb la vida que porta actualment i la seva maternitat fa només 2 anys. La diferència de nivell entre el joc de Laia Castro i el de bona part de les jugadores de la Lliga és abismal i ho reconeix.
Sí, bueno, clar, a vegades frustra, canvia molt jugar d'una hoquei lliga i amb opcions a vegades de guanyar títols així a jugar a potser a la categoria més baixa, però ja et dic, pel punt de vida que tric i ho vaig decidir jo, de moment estem bé.
El Club Hoquei Olot té entre cella i cella les dues complicades visites que presenta el calendari i les pròximes jornades. Les olotines visiten la pista d'Alcaldes aquest diumenge en un partidàs entre segon i tercer classificat, mentre que d'aquí a 3 setmanes es desplacen fins al Vallès Occidental amb un cara a cara contra el líder, el Palau de Plegamans.
Sobre patins, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 13 de març de 2024. Com sempre, l'actualitat més pròxima a l'antena de Ràdio Olot, que poden seguir consultant al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Més informació, com sempre, a l'antena del 98.fm i radioolot.cat a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança i fins llavors. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.